Bé, com heu pogut sentir per la sintonia, sou el Fem Salut. El Fem Salut, el primer Fem Salut d'aquest any 2009, un Fem Salut que esperem us acompanyi tota aquesta temporada i que en ell, per començar avui, tenim a un professional que estem molt contents que hagi vingut, un professional que ens aportarà una visió diferent del món de la salut. Vosaltres, quan us sentiu la paraula veterinari, possiblement penseu en la persona que cura animals de companyia o cura animals de granja. Però el veterinari també té un paper fonamental en que els aliments arribin a la nostra taula en les millors condicions possibles. És d'això del que hem parlat amb l'Emili Brull. És veterinari, actualment està treballant per l'Agència Catalana de Salut i ell ens portarà una mica la seva visió i ens aportarà la seva experiència en el tema de salut alimentària. Parlarem amb ell doncs, una bona estona perquè conegueu una mica aquest món dels veterinaris relacionat amb l'alimentació. Bon dia, estem amb l'Emili Brull. Ell és veterinari de l'Agència de Protecció de la Salut i actualment està treballant a Tortosa als Escorxadors. Amb ell, com ja us han dit, parlarem una mica de salut pública i d'higiene alimentària. El veterinari és una figura de la qual encara fins a hores d'ara no havíem parlat al nostre programa, però també és una peça fonamental dins el món de la salut. Vam parlar, com si recordareu altres vegades, amb els fisioterapeutes, hem parlat amb els farmacèutics, hem parlat amb infermers, hem parlat amb metges i possiblement hi ha altres figures amb les quals hem d'anar afegint aquest grup de gent que ajuda a que puguem portar millor la salut de tots plegats. En aquest cas doncs, parlarem amb els veterinaris, que és la persona que ens faltava. I com us han dit, parlarem amb ell de salut pública i d'higiene alimentària. Bon dia, Emili.
Hola, bon dia.
Ens agradaria, per començar, que parlar una mica d'aquest procés que porten els aliments des de l'escorxador o des del moment en què fan el sacrifici de l'animal fins que arriben a les nostres llars, que és una mica la teva feina. Per començar, ens agradaria que ens parlessis una mica de com comença, de quan s'introdueix l'animal, si convé una mica abans quina mena de mesures es segueixen abans que arribi a l'escorxador i un cop arribat a l'escorxador, una mica què es fa amb aquell animal.
Molt bé, el control que porta que porten els animals abans d'arribar a l'escorxador és competència del Departament d'Agricultura i en principi ell és qui autoritza les granges i qui les controla. Una vegada aquest animal entra a l'escorxador, doncs després ja intervenim els veterinaris del Departament de Salut i bàsicament aquí el que nosaltres mirem és amb la documentació que estigui correcta, tota una sèrie de guies que emparen els animals per saber quina és la procedència, la granja de les quals prové. Després també mirem
una mica les vacunes o tractaments que s'han fet a l'animal, potser?
Sí, això està inclòs dintre de les declaracions dels propietaris i dintre dels certificats també veterinaris que venen amb els animals. Cada transport d'animals doncs, ha de portar aquesta documentació. En principi, amb això és amb el que ens basem per declarar aquests animals doncs, que siguin ja aptes pel sacrifici. No? A part doncs, que també mirem, una vegada comprovem la documentació aquesta que t'he dit, doncs, també mirem doncs, temes de benestar animal, doncs, que el transport hagi sigut correcte, que no vinguin cansats, que no vinguin bruts, que el transport hagi sigut correcte i no vinguin, per exemple, amb fractures. D'acord? I bueno, bàsicament això seria
El pre entrar al escorxador.
Sí, abans d'entrar a l'escorxador, doncs fem això. A part també de fer una inspecció ante mortem, no? Que aquí doncs ja fem una revisió dels animals, val? Per veure el seu estat.
Suposo que aquestes comprovacions que has anomenat abans una mica també tenen a veure amb depenent de quin animal és el que s'ha de sacrificar. És a dir, no és el mateix que sigui aviram, que sigui corder, que sigui tocino, que sigui vedella o que sigui cavall. Ho dic a l'hora de que tu, quan has dit, entren a l'escorxador i llavors heu de fer tot un seguit de proves.
Val.
Per mirar que aquell animal estigui en condicions per ser, en aquest cas, mort a l'escorxador i després, a posteriori, pues, passar a poder ser aliment per les persones.
Val. Sí, lo que és la normativa té diferència bàsicament, per una banda, el que són aus i conills, i per altra banda doncs, t'engloba tot el que són vedells, ovins, cabrum també, i cavalls, d'acord? i en aquesta i en aquests animals, doncs, depenent del tipus d'animal, doncs es fa una sèrie de comprovacions o unes altres, eh? Els certificats són diferents i la documentació també és diferent i les comprovacions també.
A nivell de comprovacions, per exemple, quines en aquest cas quines són les malalties, diguéssim, que més es miren en cada, ens podries fer 5 cèntims, quines malalties són les més habituals que per tant més s'estudia que no estiguin en el quan a la vella. Se m'ha acut a la memòria, doncs, la famosa malaltia de les vaques boges, per exemple.
Doncs sí, doncs, quan mirem l'estat general dels animals, doncs mirem això, que no que tinguin un comportament, doncs, que sigui normal, que caminin bé, que no tingui cap símptoma nerviós, Això amb remugants, doncs, se mira, i després, doncs, amb altres animals, doncs, per exemple, els porcs, doncs, també que no hi hagi malalties de declaració obligatòria, Doncs no sé, podria ser una peste porcina o aquest tipus de malalties que, tot i que no són zoonosi i que ens puguin afectar les persones, doncs són de declaració obligatòria.
I d'aquests animals suposo que es treu algun tros de carn per tal de ser analitzat a posteriori amb un veterinari o analitzat, diguéssim, en laboratori, o no té que ser...
No, bàsicament és tot per sintomatologia, en aquest pas, sí.
També una altra cosa que vas comentar com vam estar preparant una mica l'entrevista d'avui és que se fan a presa de mostres per tal de detectar si hi ha substàncies nocives. A vegades, de tant en tant, hem sentit a la tele que s'han detectat que uns animals, doncs, han rebut un engreix amb tot un seguit d'aliments que no eren els correctes, amb tot un seguit d'anabolitzants, etcètera, que hi hagi un engreix més ràpid del que és habitual, que per tant també pot ser arribar a ser nociu. És a dir, en aquest cas també hi ha una detecció, no?, d'aquestes substàncies que poden arribar a ser prohibides o poden superar fins i tot els límits que s'entenen com a correctes.
Sí, en aquest punt, doncs, el que és el Departament de Salut té un programa de presa de mostres i bàsicament se miren substàncies prohibides, per una banda, com poden ser el famós clenbuterol, per una altra banda, substàncies que estan permeses però que no han d'estar amb una quantitat elevada a l'animal o a l'aliment, com podrien ser antibiòtics, anticoxidiostàtics, tot aquest tipus de medicaments veterinaris que estan permesos però que han d'estar per sota d'un mínim.
Exacte.
Val? I després també un altre, també es miren substàncies, doncs, que poden contaminar, que el medi ambient pot contaminar l'animal, com poden ser pesticides o substàncies d'aquest tipus, que no se li han donat a l'animal però que poden estar presents a la seva carn.
Hem parlat fins ara una mica del que és bàsicament carn, però vosaltres també feu una part de la vostra feina, potser no és ara concretament la que fas actualment, però també el veterinari també està a les llotges de peix, és a dir, no només està mirant la carn, els productes càrnics, sinó que també està en les llotges de peix, no? També
sí.
La seva tasca.
Bé, doncs, dintre del que és el control sanitari, doncs, amb un escorxador sempre hi ha una presència d'un veterinari. És una presència, doncs, sempre que hi hagi sacrifici, doncs, hi ha un veterinari. I després hi ha un altre
tipus... Suposo que és un veterinari que va rondant pels diferents escorxadors, no, diguéssim, no és... Depèn del gran que sigui l'escorxador.
Depèn. Si són escorxadors petits, doncs...
Va passant igual... de manera periòdica, s'entén.
No, mentre hi hagi matança, està allà.
Sí, quan hi ha matança.
Sí, si hi ha sacrifici, doncs sí. Per fer tot això que hem comentat de la inspecció en temortem, control de documentació, i després també, doncs, la inspecció postmortem. Però bueno, en principi el que et deia, altres tipus d'establiments, que aquí ja es fa un control periòdic, doncs són llotges pesqueres, que mirem les condicions higièniques de tota la subhasta de peix, també, doncs, es fa control de depuradores, de mol·luscs, no? de musclos, ostrons, tot això, doncs, també es porta. Altre tipus de controls que poden fer els veterinaris, doncs, poden ser a nivell d'envasadors d'ous, de fabricació de productes. Després també en el tema de llets i formatges, doncs, també a totes les empreses elaboradores també es porta un control, en magatzems d'alimentació, inclús a nivell minorista, doncs, també, doncs, es fan controls, doncs, a bars, restaurants, a queviures...
Ara passarem una mica, com hem anomenat, doncs, és aquest el procés, l'animal un cop inspeccionat visualment de que arriba en condicions a l'escorxador, ja passa en una sala que s'anomena sala de desfer, és a dir, allí l'animal es fa amb les diferents peces que serviran en acabat per fer els diferents aliments que arribaran a les nostres taules, per entendre'ns. Llavors, què es fa en aquesta sala de desfer?
Bé, en principi, és, a les sales de desfer el que es fa és fer un control de les condicions higièniques, no? Que tots els processos doncs, siguin correctes, siguin higiènics. Després també doncs, se mira doncs, el tema de les instal·lacions, el tema doncs, que és, tots els requisits que et marca la normativa doncs, que els compleixin. I després també doncs, es mira doncs, el tema doncs, dels autocontrols, no? De tot, que són tota una sèrie així de registres que han de portar aquestes empreses doncs, per garantir doncs, que fan el procés, el fan correctament.
De forma correcta. Pues a veure, un cop l'animal l'han mort i l'han desfet per tal de poder fer tots aquests aliments que m'anomena, llavors passa el que s'anomena cadena de distribució. No? Mm. És a dir, ja passa a distribuir-se per les diferents entitats o diferents comerços que podran distribuir aquest aliment, ja siguin en magatzems, ja siguin en llotges, ja sigui etcètera, etcètera, allò on tu tinguin que repartir. I en aquesta part, vosaltres, els veterinaris, també teniu alguna cosa a dir. És a dir, també, com hem dit, hi ha un procés previ a l'entrada a l'escorxador, un procés a l'entrada a l'escorxador, però quan s'ha de distribuir aquest aliment també feu aquesta part de la feina.
Sí. En principi, doncs, bueno, com hem comentat, doncs, el procés seria, una vegada surt de l'escorxador, pot anar directament a una carnisseria, pensem en el cas de potser d'un corder, un cabrit, o a una sala de desfer, no? Com pot ser una vedella. Un cop surt de la sala de desfer, doncs, després pot anar a una...
O també pot anar a una peixateria o un restaurant.
Ah, sí, sí.
També
sí.
Pot ser el cas.
Estava pensant més en el cas de la carn. En principi, doncs sí, doncs, després pot anar a una indústria d'elaboració, doncs, pensa, per exemple, en una empresa que faci llangonissa, hamburguesa, botifarres, tot aquest procés, o en una indústria també de la pesca doncs, que faci, per exemple, doncs, seitó en vinagre o altres tipus. Doncs, en aquest tipus d'establiments també es fa aquest control que t'he dit abans, que és un control així aleatori, periòdic, i que es miren aquestes tres coses que abans t'he comentat. Higiene, instal·lacions i autocontrols.
Higiene, instal·lacions i autocontrol, no? També es mira una mica el tema de l'aigua, no?
Sí, dintre dels autocontrols, doncs, una de les coses doncs, que també doncs, és obligat doncs, mirar és el tema del subministrament d'aigua. No? En principi, doncs, aquesta aigua doncs, ha de ser potable, ha d'estar desinfectada. Normalment el sistema de desinfecció habitual és el mitjançant clor.
En principi, si surt de la canyeria que ve del poble, per entendre's, també teòricament ja ha passat uns processos. No?
Sí, però l'empresa, per assegurar-se de que no hi ha cap errada durant el subministrament d'aigua, doncs, també ha de fer un control.
Els seus propis controls.
Doncs, bueno, si ve de la xarxa municipal, doncs, tens una garantia afegida, però tu t'has d'assegurar doncs, que l'aigua, per exemple, vingui bé. Per exemple.
I una altra cosa que s'ha de tindre molt en compte és la cadena del fred. És a dir, han matat un animal i, evidentment, ha d'arribar amb unes bones condicions de cadena de fred, és a dir, amb unes condicions de temperatura correcta per fer el manteniment adequat, i ha d'arribar a unes neveres que també han d'estar amb una temperatura correcta sempre. És a dir, nosaltres a les vacunes, parlo pel tema sanitari, les vacunes doncs, és molt important que sempre mantinguin doncs, la cadena del fred per tal de que no es deteriorin. Doncs, en aquest cas, suposo que una mica l'aliment ha de seguir també les mateixes condicions.
Sí, sí. En principi, doncs... Tant el peix com la carn doncs, sempre han de tindre una temperatura controlada. En el cas d'animals de bas, com pot ser el tocino, vedella, corder cabrit, doncs aquesta temperatura, estic parlant legal, és de 7 graus. I en el cas de pollastre i conills, doncs el ser unes espècies així que poden tindre més risc sanitari, doncs és de 4 graus.
I en el cas del peix, per exemple, hi ha alguna temperatura que s'estableixi?
En el cas del peix, doncs, en principi, te diu la normativa doncs, que ha d'estar a temperatura de fusió del gel. Ha d'estar el peix normalment doncs, sempre es transporta amb gel o subhasta amb gel damunt. Uh-huh.
I en quant al peix, també una... Bueno, ara parlarem una mica, ja han passat els dos passos primers, que és, bueno, que és arribar l'animal a l'escorxador, ha passat per l'escorxador i ha arribat a les botigues, però després ja està preparat, diguéssim, perquè arriba el consumidor directe, que som nosaltres, tots qualsevol de nosaltres que consumim a casa nostra. No? I en aquest cas pues, hi ha tot un seguit de consells que és interessant que la persona tingui en compte, perquè aquest aliment que d'entrada ha rebut un ha tingut cura en el procés de matança i arribada al lloc on t'ha distribuït, també dins de la nostra cuina, dins de a les nostres neveres, ha de tindre unes condicions òptimes perquè quan arribi a la nostra boca, diguéssim, no pugui ocasionar cap problema a nivell de salut de la persona. Per tant, agradaria que ens expliquessis una mica quins són aquests consells que hem de tenir en compte a nivell casolà perquè els aliments estiguin en les millors condicions, en condicions òptimes.
Penseu que les recomanacions que es poden donar a nivell casolà també valen per qualsevol establiment. En principi, com hem dit abans, doncs sempre mantenir la cadena al fred. Després, quan se preparen aliments, sempre s'han de coure bé. Això el que et garanteix és que destrueixes els microorganismes que puguin tenir.
En aquest cas, estava pensant concretament en un bitxo, element que es diu anisakis,
sí,
que suposo que tots heu sentit anomenar algun cop. Va haver un temps que potser estava més de moda. I això té que veure amb el peix. Explica'ns una mica què és l'anisakis i com el podem combatre, aquest anisakis.
Val. Mireu, l'anisakis és un paràsit que s'ha vist doncs, que està en peixos i també en cefalòpodes, com poden ser pops o calamars i tal. I en principi doncs, aquest paràsit es pot... Bueno, els consells que es donen és sempre netejar bé el peix, perquè aquest anisakis està a les vísceres, a la que és la cavitat abdominal, i coure bé el peix, perquè així, d'aquesta manera, doncs, garanteixes que el matis. En cas doncs, que sigui, per exemple, un aliment que durant la seva elaboració no es cogui, com pugui ser un seitó en vinagre, doncs és recomanable congelar-lo. I així el mates.
Aquí us ve a la memòria doncs, la famosa llei que diu que s'ha de congelar el peix, sobretot si ha de consumir de forma crua. Pensem en els restaurants japonesos, que és un clàssic, diguéssim, que es mengi aliment elaborat d'aquesta manera.
Sí, en aquest tipus d'establiments doncs, ells per normativa estan obligats a fer aquest tractament, a fer-ho ells o que el peix hagi sofert abans a l'elaborador o al distribuïdor aquest procés de congelació, si no ho fan ells. Però el consumidor ha d'arribar aquest peix ja congelat per garantir que l'anisakis que hi pugui bé doncs estigui mort.
És a dir, d'entrada, en el cas concret de l'anisakis, si hi ha una bona cocció de l'aliment, diguéssim, aquest risc ja no hi és. Però
sí,
si algú, perquè tingui en compte més que res que és important que estalviar els problemes, és que l'anisakis té els seus riscos, evidentment. És una cosa que pot donar molèsties gàstriques i pot donar molèsties més o menys sensibles a dependent de la persona, evidentment. Per tant, s'ha de tindre molt en compte que és important pues, tenir cura de que l'aliment estigui, diguéssim, lliure d'anisakis, per entendre.
Sí, en principi, doncs bé, l'anisakis, si nosaltres mengem un anisakis i aquest anisakis està viu, això és motiu per ser una urgència hospitalària i mitjançant una sonda doncs te l'han d'estripar aquest anisakis.
Que és com un cuc, per entendre.
Sí, és com un cuc, és un cuquet que bueno, en principi doncs, es veu molt, per exemple, amb lluç i amb aire. A vegades doncs, si els nostres oients doncs, el netejar un peix d'aquest doncs, tipus, doncs potser s'hi han trobat. A vegades, sobretot si ve del nord, també se'n troba més, i són cucs que es veuen a simple vista.
Pues bueno, ja sabem, cuidem-ho bé i ens estalviem qualsevol possible problema. Si et sembla bé, continua dient-nos aquests consells que havíem iniciat a parlar de què hem de fer per tenir els aliments a casa.
Bueno, pues, a veure, és també important sempre separar el que són els aliments cuits dels aliments crus. Per què? Perquè d'aquesta manera evitem el que es diuen les contaminacions creuades. Nosaltres doncs, bueno, sabem que en un aliment cru doncs, hi ha una sèrie de bacteris i microorganismes que quan es couen els eliminem. Si ajuntem aliments crus i cuits...
Ja no sabem
doncs,
si l'hem eliminat o no.
Clar, pot ser que de l'aliment cru hagi passat al cuit. I per això doncs, es diu que hi ha aquesta contaminació creuada. I això doncs, clar, després pot donar lloc a problemes.
Que menges un aliment cuit pensant que està que no hi ha cap mena de risc de que fa qualsevol cosa, perquè hem parlat de l'anisakis, però hem de recordar que la salmonella, per exemple, també s'elimina per la calor del cuinat, per exemple.
Sí, tot el que són bacteris s'eliminen pel cuinat.
I en certa manera, pues, al final acabem agafant i dic, com pot ser que hagi agafat una salmonella si hem menjat algú cuit? Pues perquè potser estava en contacte amb alguna cosa crua, per exemple.
Sí, per exemple, els casos de contaminacions creuades es donen molt entre contacte entre aliments diferents, o també, per exemple, també es veu que amb els mateixos manipuladors, les mateixes mans, doncs de primer tocar un aliment cru, no neteges la mà i després toques un aliment cuit, clar, això ja fa una transferència de bactèries, i després també s'ha vist en, bueno, també es dona casos de superfícies, no? Superfícies.
Això ara s'hem acudit pensar una mica en l'ús de guants, amb aquest tema que diuen que si quan se manipula aliments s'han d'utilitzar guants, potser és millor la higiene quan es passa d'aliment a aliment o quan es fa... És millor això que potser el guant, perquè el guant al fi i al cap està tocant sempre l'aliment.
A veure, el que passa amb el guant és de que també ha de tenir la mateixa higiene que han de tenir les mans. No és.
És a dir, que, sí, que tocar amb les mans nues no té cap perjudici si es fa la higiene correcta, sí. quan es fa el procés de distribuir el menjar o del que sigui.
El que passa és que a vegades el fet de portar guants dona una falsa sensació com de seguretat, no? De que sempre estan netes les mans, però no és així.
Home,
no?
Estan netes les mans si treus els guants, però evidentment, bueno, però clar,
el guà està brut, sí.
I per tant, no d'allòs. Pues bé, continuem amb el que estàvem dient.
Bueno, això també ho acabem de comentar.
El tema dels congelats, que és important, el desgel que es faigui de manera lenta i controlada, i segons he sentit jo és millor que el descongelat es faigui en nevera, si pot ser.
Sí, a veure, l'ideal seria que es fes amb antelació i es fes a la nevera. Lo que no és aconsellable és fer-ho a temperatura ambient. Si es té molta pressa a casa, doncs més val fer-ho al microones i descongelar-ho amb un temps curt. Per què? Perquè si ho fem a temperatura ambient, doncs clar, donem temps a que si aquest aliment té microorganismes, té bactèries, doncs aquestes doncs,
puguin regenerar-se amb la calor
que hi ha. Es multipliquen i després ja pugui ser un aliment doncs, que sigui perillós, no? Que pugui donar una intoxicació o qualsevol problema.
Uh-huh. I...
Bueno,
alguna cosa més?
Sí, bé, en principi també doncs, és, una vegada doncs, aquest aliment el tenim preparat, doncs, és recomanable consumir-lo ràpidament, o si s'ha de consumir doncs, al cap d'unes hores o d'uns dies, doncs, guardar-la a la nevera, a temperatura controlada, no? Refrigeració. Mm-hmm. O si s'ha de congelar, doncs, també congelar-lo una vegada estigui temperat. No esperar tampoc molt temps a congelar, per exemple.
Mm-hmm. O sigui, no s'ha de ficar calent, però tampoc s'ha d'esperar que estigui massa hores fora del control de temperatura.
Clar.
I en quant a les toxinfeccions alimentàries, alguna apreciació en concret en quant a aquest tema?
Bé, en principi, doncs, les intoxicacions alimentàries es donen tant a nivell de casa, no? A nivell domèstic, com també a nivell d'empreses o d'establiments com poden ser restaurants o empreses elaboradores. O sigui que és important també mantenir aquestes normes a casa. I després també doncs, que bàsicament els principals aliments implicats solen ser els ous i els derivats, perquè també s'ha vist doncs, que bueno, bàsicament o moltes vegades és la salmonella qui és la bactèria que està doncs, implicada, no? En aquests, mm-hmm. En molts casos, no en tots,
fet,
evidentment.
El que se sent més és la salmonella. Bé, doncs, Emili, em sembla que el temps se'ns ha exhaurit ja, tingut el temps precís per parlar una mica d'aquesta qüestió. Segur que s'ha quedat alguna cosa al tinter, que diuen, però evidentment no es pot arribar a puntualitzar tot punt per punt, però bé, ens has pogut donar una idea molt general de quins controls porten els aliments des de que arriben a l'escorxador fins que arriben a la nostra taula. Vols afegir alguna cosa més?
No, molt agraït que m'hagueu convidat.
Agraïts nosaltres, esperem que si un altre dia pues, per alguna qüestió ens convé parlar d'algun tema veterinari, et convidarem sens dubte.
A la vostra disposició.
Moltes gràcies. Bé, esperem que hagueu gaudit d'aquesta entrevista, una entrevista que esperem hagi sigut força interessant. Us emplacem pel programa del proper mes de febrer. Això sí, us recordem que tenim dos telèfons a la nostra casa, el 978-83-0044 i el 978-83-1135, així com una web, que és el radiofalset.cat, en la qual us podeu adreçar, ens podeu fer els suggeriments, ens podeu fer les preguntes i ens podeu dir qualsevol cosa que tingueu idea per millorar una mica el nostre programa. Si ens doneu alguna idea per coses que puguem parlar, nosaltres intentarem buscar el professional adient per poder-ne parlar amb amplitud. Si no, com sempre, ens intentarem inventar o ens intentarem apropar a vosaltres amb un tema que esperem que siguin del vostre interès. Tot seguit, després del nostre programa, sentireu el Fent Camí i després, com ja us han dit, uns minuts musicals. Esperem doncs que gaudiu de la companyia del Joan Queralt i del Jaume Martí.